Les execucions a través de la pena de mort han baixat d'un 30% arreu del món l'any 2018, la xifra més baixa dels últims 10, segons l'informe anual sobre la pena capital presentat avui per Amnistia Internacional. La Xina és el país amb un nombre més alt d'execucions, tot i que no ofereix dades oficials. L'any passat van morir per la pena de mort 690 persones, mentre que n'hi ha 19.000 al corredor de la mort. Segons les dades de l'ONG, excepte a la Xina, amb milers de persones executades, la reducció s'atribueix al fet que l'Iran ha disminuït a la meitat el nombre d'aplicacions d'aquest càstig irreversible. Després de la Xina i l'Iran, l'Aràbia Saudita és el tercer país amb 149 execucions, seguit del Vietnam amb 85 i l'Iraq amb 52. Recordem que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha guanyat per la mínima les eleccions legislatives celebrades ahir i ha superat per la mínima el seu rival en un empat tècnic. L'adversari és Benny Gantz, de la coalició centrista Blau i Blanc. L'empat tècnic, però, en l'escenari global de l'Knesset, el Parlament d'Israel, presenta 65 escons per a la dreta i 55 per a l'esquerra, cosa que posa molt coll avall la reelecció de Netanyahu. També recordem que en el judici del procés, el que era inspector de la Policia Nacional, encarregat l'1 d'octubre dels agents d'informació no uniformats a Sabadell, ha dit que els concentrats davant de l'escola Nova Llar van simular agressions quan va començar a actuar la policia. També ha explicat que quan va arribar al centre, a primera hora del matí, es van trobar unes 200 o 300 persones congregades davant de l'escola amb actitud pacífica, però que aquesta actitud va canviar quan van intervenir les unitats d'intervenció pública de la Policia Nacional. I també és important destacar que l'Estudi General de Mitjans, l'índex d'audiències que s'ha donat a conèixer aquest matí, dona a Ràdio Estel una audiència de 22.000 oients diaris, 9.000 més que en l'últim estudi publicat el novembre de l'any passat i 10.000 més que ara fa un any. Pel que fa a l'audiència acumulada, el resultat és de 39.000 oients, 9.000 més que el novembre i 11.000 més que ara fa un any. Per comarques, on més se'ns escolta, Ràdio Estel, és el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Segrià, el Vallès Oriental, el Maresme, el Baix Llobregat, el Gironès i el Tarragonès. A tots vosaltres, amics oients, moltes gràcies per la vostra fidelitat i la vostra companyia. I acabem en plena cultural, recordant que el Gran Teatre del Liceu acull avui a les 8 del vespre un concert amb el cor i l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre i també diferents veus i instrumentistes interpretaran la Gioconda de Ponchielli. El Liceu, avui, com dèiem, a les 8 del vespre. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, el Mirador. Avui parlarem del debat sobre l'eutanàsia. Abans, el pensament del dia amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. S'hi va referir el papa Francesc en la memorable entrevista que li feu Jordi Évole al programa Salvados de la Sexta. La política avança amb l'art de la persuasió. Persuadir és no tenir el cor lligat a interessos previs. Persuadir és induir a creure, a fer alguna cosa. En l'actual context electoral, sovint es busca més aviat la imposició i la desqualificació de l'adversari que no pas la proposta i la persuasió. Semblaria que no es pretén persuadir lleialment l'electorat, sinó captar el seu vot al preu que fos i que tots els partits parteixin d'interessos creats. El professor de Harvard, Joseph Nye, diu que hi ha tres maneres que un líder assoleixi el seu objectiu en l'àmbit internacional. Una és per mitjà de la força, la segona és amb diners i la tercera és l'autoritat suau que consisteix en l'habilitat de persuadir i d'inspirar l'altre. Francesc ha optat per aquesta tercera fórmula i molts voldríem seguir-lo. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, algo más sencillo, Crédito de Síntesis.
Estic pensant, Què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Una passió senzilla i emotiva que t'aproparà el missatge original de Jesús. Els dies 6, 7, 13 i 14 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars del Vallès. Venda d'entrades al web del teatre, teatreauditorillinars.cat, a l'Ajuntament de Llinars de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre i una hora abans de la representació a la taquilla del teatre. Deixa't captivar per aquesta història universal i vine. Et tocarà el cor.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 8 minuts de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Sense més preàmbuls ens hi posem per analitzar avui el debat que s'ha reobert sobre la despenalització de l'eutanàsia arran del cas de María José Carrasco, una dona de 62 anys amb esclerosi múltiple des del 1989 i que, com segurament tots recordareu, va ser ajudada a morir voluntàriament pel seu marit la setmana passada amb una sobredosi de barbitúrics. La situació, en clar context preelectoral, arriba després que la mesa del Congrés no admetés a tràmit a l'octubre passat per la majoria que sumaven a l'òrgan de govern de la cambra, PP i Ciutadans, la proposta socialista de debatre un projecte de llei en aquesta línia. La nova iniciativa, de moment congelada després de ser el projecte bandera del pacte entre PSOE i Podem, està dirigida a pacients en la seva etapa final de la vida, perquè se'ls faciliti una sedació pal·liativa, segons diu el text, que pot accelerar al final, si cal, alleujar el seu sofriment. L'eutanàsia, pròpiament, la podrà demanar qualsevol malalt amb un sofriment insuportable, segons el projecte o l'avantprojecte, o bé que no es valgui per ell mateix, però sense que sigui necessari que pateixi una malaltia terminal. El projecte dona continuïtat al de mort digna, admès a tràmit al Congrés ja el març del 2017. Ara, entre altres punts, el text que el PSOE i Podem volen recuperar, i així ho ha dit Pedro Sánchez ara fa uns dies, defineix l'eutanàsia com un dret de la persona a elegir lliurement sobre la seva pròpia vida. Els socialistes desitgen que l'eutanàsia es financi per la Seguretat Social alhora que es reconeix l'objecció de consciència. Ens preguntem avui, i no volem entrar en dinàmica preelectoral, però sí parlar del tema i parlar de la vida, si pot tenir alguna justificació una llei així. Ens preguntem si és un atemptat contra la vida humana o si pot ser inconstitucional. A partir d'aquestes preguntes volem valorar el cas d'aquest matrimoni, un suïcidi assistit, enregistrat en vídeo, per mostrar que la dona volia deixar de viure. la història d'aquesta parella, això sí, pot comportar un procés judicial perquè, sigui quin sigui l'estat d'opinió dels ciutadans, la inducció al suïcidi o la col·laboració amb aquesta pràctica, mentre no canviï la llei, està castigat penalment. I ens acompanyen per analitzar aquest tema, d'una banda, Nani Hidalgo, que és la vicepresidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament. Bona tarda, senyora Hidalgo.
Bona tarda.
Encantat de tenir-la amb nosaltres. I també saludem el president de l'Associació Metges Cristians de Catalunya, d'Albert Marquès. Bona tarda, senyor Marquès.
Bona tarda, moltes gràcies.
Bé, el cas de... aquesta dona, Maria José Carrasco, ha estat molt comentat i molt mediàtic, podem dir, no? Un cas extrem. No sé si hi ha alguna interpretació que es pugui donar del fet que se'n parli tant. Qui vol començar?
Bueno, el moment polític, i jo crec que eren persones que estaven involucrades a favor de l'eutanàsia i per això han volgut participar, no?, una mica en aquest procés mediàtic, no?, més enllà del tema personal.
Que ho han volgut difondre
d'aquesta manera.
Tenen tot el dret a difondre, d'aquestes llibertats que tenim, no? Però vostè creu que hi ha com una mena de connivència política, podem dir?
Bueno, més que política, ideològica, no?, amb el tema de l'eutanàsia. Clar, hi ha molta gent que segurament està en una situació similar i no vol l'eutanàsia. I potser hi ha persones, inclús aquest mateix matrimoni, que en un context d'unes ajudes socials, d'uns recursos mèdics, etc., molt més adients a les necessitats que hi havia, potser no ho haurien demanat. Això també ens ho hem de plantejar.
Bé, senyora Hidalgo, sobre el cas, quina valoració
fa? A veure, penso que és una història que hem pogut veure que és molt llarga. Aquesta persona portava 30 anys amb la malaltia. De fet, fa 20 anys va intentar suïcidar-se. Bueno, es va intentar suïcidar, la van recuperar. Per tant, el seu desig de que aquesta vida no la considerava una vida digna, penso que és prou clara i explícita. Per una altra part, penso que ha estat una persona cuidada amorosament per el seu marit durant moltíssim temps, que no li han faltat per res les cures. I sembla que ara, com sí que s'havia admès a tràmit la llei, el que ja estava en discussió en la Comissió de Justícia, el que passa és que els terminis s'havien anat perllongant precisament per al bloqueig de la mesa del Congreso, que estava, diguem-ne, controlada majoritàriament per PP i Ciutadans,
per tant,
però s'havia admès a tràmit.
D'acord, no és una admissió a tràmit, sinó una congelació del debat,
exacte,
diguéssim, no?
I, per tant, estaven absolutament esperançats en que ara ja ella podria complir els seus desitjos, que tenia des de feia moltíssim temps. Què ha passat? Que quan finalment van veure que amb el fi de la legislatura no tenien esperances, es van assessorar per veure què podien fer. A més, han tingut la generositat de fer-ho públic, en part perquè el marit no tingui més problemes legals dels necessaris, però també jo penso la generositat de posar sobre la taula el problema, i jo, en aquest sentit, els hi agraeixo molt.
Bé, en tot cas, tenim aquí aquesta situació, perquè potser la clau del debat o la clau de la reflexió sobre l'eutanàsia, i em sembla que des de la discrepància, doctor Albert Marquès i senyora Nani Hidalgo, podem confluir en el fet que potser el debat no ha de ser tant si ha d'haver-hi una llei o com ha de ser aquesta llei, sinó què es pot arribar a fer. Potser la societat sí que té clar que un cas com aquest, home, un càstig de presó potser no...
Bueno, jo penso que segur que hi ha molts atenuants, no?, per aquest senyor, i segurament aquest
senyor... Vostè creu que el fet que l'hagi ajudat...
No acabarà la presó, m'imagino, no ho sé, però jo crec que hi haurà una sèrie d'atenuants pel que dic, no?, pel context social. Pensem, bueno, doncs aquesta senyora, jo no sé quin grau de patiment tenia, per culpa de la malaltia, patiment físic, patiment psíquic i problemes de broncoaspiracions. Clar, hi ha tota una sèrie de problemes clínics en aquests contextes de malalties doncs en una fase tan avançada que, la veritat, no han sortit, no? Perquè seria avaluar un historial clínic, cosa que l'historial clínic, òbviament, no surt públicament. Surten una mica la part més cridanera, més anecdòtica. Però sí que és veritat que potser en altres països hi ha uns recolzaments socials prou importants, uns recolzaments mèdics, que potser no estava rebent, potser aquesta senyora no hauria arribat a aquest desig. Això ha passat, per exemple, amb les cures pal·liatives, o està passant, no?, un estudi que va fer el doctor Cristian Villavicencio en el seu moment, que demostrava que el malalt en fase avançada d'un càncer, si estava envoltat de la seva família, si totes les cures, tota la medicació necessària per evitar els patiments, i si arribava el moment que això era incontrolable, fer una sedació pal·liativa, que sabem que pot escurçar la vida, el malalt no desitjava o rebutjava l'eutanàsia. Persones que inclús s'havien plantejat l'eutanàsia, però que en el moment que se'ls garantia totes aquestes cures, tot aquest suport, pues, deien que no, que aleshores que no calia una eutanàsia. O sigui, la gent arriba a l'eutanàsia perquè no hi ha altres recursos. No?
Clar, per tant, les cures pal·liatives són una alternativa i aquelles accions mèdiques, en tot cas, ara entrarem en la qüestió de fons, però aquelles accions mèdiques que, tot i que se sap que aquella persona està en el final dels seus dies, doncs la poden ajudar, però sense una provocació de la mort.
Exacte. Jo he fet sedacions pal·liatives de malalts, per exemple, amb malalties com la insuficiència cardíaca, ara fa poques setmanes, una persona que estava ofegant-se a casa, que va ingressar a l'hospital, es va intentar estabilitzar i, bueno, vista la escassa resposta, ja, perquè estava molt avançat el tema de la insuficiència respiratòria, el patiment per l'ofec, bueno, jo mateix li vaig pautar la sedació pal·liativa i va morir tranquil·lament al cap d'unes hores, aquesta persona, no? Bé. Perquè, òbviament, estava patint. I jo no sé si és el cas del Maria José, que fos una persona que estava ingressant i reingressant per broncoaspiracions, per tota una sèrie de complicacions que ara seria difícil d'explicar en un programa, no?
Però... No, sens dubte. A més, cada cas és un món, també. La medicina és una ciència al servei de la persona i de cada persona. De vegades es poden prendre decisions diferents. En tot cas, la qüestió de fons, i senyora Nani Hidalgo, que també volia rebatre potser aquest argument, és si és lícit o si és moralment acceptable atendre una petició de morir provocant la mort. Perquè el desig d'una persona de morir és molt respectable, és de vegades fruit de la desesperació, això aquí hi ha consens ple, no? Vull morir, no puc, de vegades és de dalt la fe, fins i tot pensen que... Doncs jo vull anar al cel, ja no estic aquí. El mateix Joan Pau II va dir: deixeu-me anar a casa del pare, no? Una mica el desig de morir en una situació de malaltia desesperada és molt lògic. Però suposo que vostè, senyora Hidalgo, dirà que sí que és lícit atendre en forma de provocar la mort, i el senyor Marquès dirà que no. Però per què una cosa i per què l'altra, senyora Hidalgo?
A veure, nosaltres el que defensem és la llibertat i la dignitat de la persona al llarg de tota la vida, que és una qüestió que està al article primer de la Declaració de Drets Humans, que està al primer article de la Constitució. Abans vostè parlava de la Constitució.
Sí.
I, per tant, aquest és el principi bàsic. I com és al llarg de tota la vida, també és al final de la vida per decidir el seu final. Val? Aquesta és una primera qüestió. A més, també volia assenyalar que la suposada, diguem-ne, oposició entre cures pal·liatives i eutanàsia, per nosaltres és una oposició totalment falsa. És a dir, nosaltres defensem l'eutanàsia per les persones que ho necessitin. Però les persones que ho necessiten, als països on està regularitzada, està entre a prop del 3%, que de fet són les mateixes morts eutanàsiques clandestines que hi ha al nostre país, perquè, evidentment, hi ha morts eutanàsiques clandestines. Per tant, nosaltres vam portar al Parlament de Catalunya al gener del 2017 cinc punts perquè s'aprovessin, i una era la demanda de la universalització de les cures pal·liatives. Naturalment, estem perquè hi hagi cures pal·liatives els 365 dies de l'any i les 24 hores que no hi són, los pades, a domicili. És a dir, no és... Nosaltres, evidentment, defensem les cures pal·liatives perquè pensem que si realment funcionessin del tot com han de funcionar, que després podem parlar de l'informe que va presentar l'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya i la Societat Espanyola de Cures Paliatives, l'últim estudi que s'ha fet, que demostra que manquen molts recursos, com deies tu, efectivament,
sí.
Però malgrat que nosaltres demanem que hi hagi totes les cures pal·liatives, però hi ha persones per les quals no serveixen les cures pal·liatives. El cas de Ramon San Pedro, el cas de la Maria José Carrasco. Per tant, aquestes persones tenen dret també, no es tracta de matar, es tracta de deixar morir i ajudar a morir plàcidament. Parlem d'això.
El que passa que deixar morir és una cosa, potser, no? I ajudar a morir sí que és provocar la mort, d'alguna manera, d'aquella
persona. Però tu abans parlaves de que el suïcidi, una persona pot decidir, el que ha fet el marit és posar-li el got de banc, ha estat ella, és un suïcidi, eh? És ajuda al suïcidi.
Sí, en tot cas.
Ell no ha fet més que... ha dit que eren les seves mans, perquè ella no tenia mans.
En tot cas, el suïcidi tampoc és desitjable.
No, desitjable no.
Mai.
Tot, ningú vol morir. Les persones volen viure. El que volen és deixar de patir. Mm-hmm. Quan una persona tria la mort, és perquè la vida li és insuportable. Mm-hmm. Evidentment, ningú vol morir.
Pues per això estan les cures pal·liatives, no? Quan la vida és insuportable, per això estan les cures pal·liatives. I això que deies de la estadística del 3% és molt interessant, perquè així ens pensava Theo Boer, no sé si el coneixes. És un holandès, aquest és un, em sembla que és advocat, és professor d'ètica mèdica, era una persona que estava a favor de l'eutanàsia, que estava en un sistema de control, una sèrie de, com a mena, de comitès de control de l'eutanàsia a Holanda, i allà han vist que el tema s'ha desmadrat. O sigui, el que es pensava que seria una llei restringida a uns pocs casos, per exemple, serien uns 2.000 casos, ells esperaven a l'any, ara ja estan sent 8.000 casos i s'està abusant d'aquesta llei. De tal manera que ell se'n penedeix d'haver afavorit la llei de l'eutanàsia al seu país i ha anat per diferents països del món, com Anglaterra, el Parlament Britànic, i gràcies a ell el Parlament Britànic va rebutjar en el seu moment la llei d'eutanàsia que s'havia proposat. Perquè va explicar que amb cures pal·liatives es pot fer pràcticament tot això que diu vostè del patiment, etc, etc, però a més evitant caure en l'abús i el que seria doncs, provocar la mort d'aquestes persones quan no ho necessiten. Uh-huh. Cosa que ara està passant a Holanda, per exemple, i molta gent gran està fugint d'Holanda per la por a ser eutanasiats, perquè d'entre les coses, el 40% sembla a Holanda ja no són eutanàsies a demanda de la persona, del malalt, sinó a demanda de la família, perquè no els pot cuidar, no els pot atendre, per situacions socials, no?
Sí.
I ell ha vist doncs, això, no? Que la precarietat social, la precarietat econòmica, està conduint a demanar l'eutanàsia. Clar, allà s'està fent un abús. I no és només aquest professor, eh? Està la Berta Darsen, em sembla que és. Bueno, això està a internet, eh? Ho he trobat a internet. Vull dir que no cal fer grans estudis ni anar a Holanda a buscar aquestes dades. Pues també se'n penedeix per casos de demència lleugera o moderada, que en el context d'una infecció d'orina, per exemple, pues fan un delirium, un quadre d'agitació, pues també se'ls carreguen, no? O sigui, s'està abusant.
Senyora...
Aquestes són molt perilloses i l'Estat el que ha de fer és protegir la vida.
Senyora Danidago, sobre
el
tema...
Ho sento, però tenim dades absolutament diferents. Dades que es poden consultar també a internet. Al Parlament Europeu s'han fet diverses jornades darrerament i s'han presentat les dades d'Holanda, de Bèlgica, i de Luxemburg, que són els tres països que tenen regularitzada l'eutanàsia i el suïcidi assistit a Bèlgica no, perquè ja no està penalitzat, però diguem-ne que hi ha lleis en aquest sentit, i aquesta qüestió del pendent relliscós, que es diu sempre...
Sí, senyora. Sí, senyora.
Això s'ha demostrat amb dades que és fals.
Pues tan real com la vida
mateixa. De fet, això de que s'està aprofitant per persones... La llei és absolutament clara. La llei ha de tenir un informe mèdic. S'ha de demanar reiteradament, és a dir, es demana i al cap d'un termini, que crec que són 15 dies, s'ha de tornar a demanar. Si la persona no es pot expressar i no ho tenia deixat escrit per endavant, la família no autoritza l'eutanàsia. Les eutanàsies s'autoritzen personalment. Però, i, sisplau, tema... llegiu les lleis, perquè són així.
Sí, però si la família diu, ah, sí, alguna vegada...
No, no, alguna vegada no ha d'estar...
Em sembla que en un moment va comentar, no sé què, pa, tapam.
Ha d'estar per escrit.
Doncs pues això està passant.
No
això
està passant a Holanda, perquè ha d'estar per escrit.
A veure, llegeixi l'informe de Theo Boer de l'any 2015.
Aquest senyor deu fer un informe contrari a tots els informes que estan sortint i reconeguts per el Parlament Europeu, ja dic.
Bueno, el Parlament Europeu no està a favor de l'eutanàsia.
No, però hi ha uns informes que diuen el que està passant a Holanda.
Què ha passat a Portugal? Que fins i tot els comunistes, els parlamentaris comunistes, han votat en contra de l'eutanàsia i a favor d'una llei de cures pal·liatives perquè van veure que això era desfavorir les persones amb menys recursos, que són les que els s'agafaran... Home, sí.
Això és l'argument...
Portugal va rebutjar l'eutanàsia amb la participació dels comunistes, fins i tot que van veure que això era una llei discriminatòria per la gent pobra.
Però sí, els comunistes d'allà diuen això...
Perquè la gent amb precarietat social, precarietat econòmica, que podien estar abocades a això, les famílies que no podien atendre els seus malalts eren les que demanessin l'eutanàsia. I és el que està passant a Holanda.
A veure, insisteixo, a les lleis mai...
I busqueu per internet dades que les trobareu...
són les famílies, és les persones.
I estadístiques i números... Números concrets.
Estic dient que a la llei, i a la llei que estava...
No, la llei pot ser molt maca, però la pràctica és una altra.
A veure, si...
I la realitat és una altra.
Nosaltres, precisament...
L'Associació Dret a Morir Dignament.
L'Associació Dret a Morir Dignament. Perquè defensem, estimem la vida, defensem el dret de les persones a decidir. I nosaltres, la llei que proposem i que hem recolzat i la que estava al Congrés, és claríssima. Ha d'haver per escrit una demanda de la persona reiterada al cap de 15 dies. Si la persona està inconscient, ho ha hagut d'incloure en el seu testament vital prèviament. Si no és així, ningú pot practicar l'eutanàsia.
No, no és veritat, perquè la llei té un paràgraf que diu que, en tot cas, els familiars que coneixen el malalt també poden prendre... Sí, home, hi ha un paràgraf que diu...
Ha d'estar per escrit, no, sisplau.
Hi ha un paràgraf de la proposta de llei, hi ha un paràgraf que diu que la família pot prendre la decisió en els casos necessaris. Mira, baixa't la llei, busca-la, després la mirem.
La llei, no estem parlant de les cures paliatives, estem parlant de la proposta de llei d'eutanàsia.
Sí, sí, jo me l'he vist.
Allà no hi ha això.
Hi ha un paràgraf que deixa la porta oberta...
Ni molt menys.
En tot cas, les portes obertes d'una manera o d'una altra no amaguen, i potser ho reconeixerà també la senyora Hidalgo, que l'eutanàsia és una pràctica controvertida, és a dir, que no té consens social. Hem posat l'exemple del Parlament de Portugal, l'ha posat el senyor Marquès.
Gran Bretanya...
Sí, sí.
O Finlàndia, em sembla que va ser que també la
contrari, o a Holanda passa potser al contrari, hi ha forces...
I a Canadà, i a Colòmbia, i a 8 estats dels Estats Units, on el suïcidi mèdicament assistit és legal. Per tant...
Sí, però això no treu que no pugui ser objectiu.
A veure, hi ha molts drets, que s'han anat aconseguint a poc a poc...
Sí, però l'Estat, jo penso que ha de protegir la vida, i els metges hem de protegir la vida. Jo estic d'acord amb l'autonomia.
Sí, endavant. Deia que... els drets s'han anat aconseguint poc a poc, i els drets és que una persona pugui decidir sobre la seva pròpia vida, la seva. No imposem a ningú res. La persona que considera que la seva vida està en mans de Déu i que ella no pot intervenir en això, de totes maneres, avui en dia, amb la mort tan poc natural que tenim, que excepte un 30%, més o menys, que són les morts sobtades, la resta són morts altament tecnificades, que, per tant, diguem-ne, més que la voluntat de Déu, els equips mèdics són mediadors de la voluntat de Déu, perquè en algun decideixen què s'ha d'aplicar, què no, etcètera, etcètera.
Aquella vida ja va a la baixa,
esclar. Per tant, estem... Marc Antoni Brogi, que és el fill de Moisès Brogi, sempre diu que, excepte en aquestes morts sobtades, pràcticament la major part de morts avui en dia depenen d'una decisió. Sí, continuem o no. Lo important és qui pren aquesta decisió, si és només l'equip mèdic o la persona pot dir alguna cosa. Bueno, parlem de llibertat.
D'això estem d'acord, o sigui, però això és deixar morir.
Parlem de llibertat.
L'altra cosa és provocar la mort.
Clar, les persones...
Les persones poden decidir, pues exacte, que ja han arribat al final, com dèiem, Sant Joan Pau II, no? El Sant Pau en el seu moment, que va dir, escolta'm, deixem-me ja morir, perquè ja sé, però estic
no
entenent que estic no arribant
Mateu,
al final.
No?
Però deixeu-me morir. Bueno, o sigui, sí. I hi ha molta gent, pues, això que ho diu, mira, fins aquí hem arribat. Vale. O sigui, fins aquí hem arribat i amb tota la raó del món. Uh-huh. Ja està.
En tot cas, la qüestió és on es troba la frontera, no? Entre deixar morir o provocar la mort. Aquesta qüestió, sens dubte, sempre molt controvertida. Avui ens acompanya en el nostre col·loqui, aquí en el Mirador de l'Actualitat, en directe a Ràdio Estel, la vicepresidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, Nani Hidalgo, i el president de Metges Cristians de Catalunya, Adalbert Marquès. Abans d'anar a la pregunta del dia que ens presentarà el Rafa, deixin-me aclarir, potser sobretot la senyora Hidalgo, que parlava abans de la voluntat de Déu, que nosaltres no pretenem enfocar aquest debat entre creients i no creients, perquè sabem que hi ha molts no creients contraris a l'eutanàsia...
I molts creients...
I potser creients que...
La darrera enquesta de metroscòpia...
De moltes religions.
La darrera enquesta de metroscòpia de febrer del 17, el 56% de creients practicants deien que sí a la pregunta de si s'ha d'ajudar a morir a una persona que
sí,
està malalta i que ho demana.
És un debat transversal, bueno, d'una qüestió humana.
Ajudar a morir no vol dir fer una eutanàsia.
No, ajudar a morir.
És morir dignament, morir sense dolor,
pal·liant
tots els símptomes molestos.
L'Església Catòlica també és pionera...
Sí, però és molt diferent un tema que l'altre.
Deia que l'Església Catòlica també és pionera a l'hora de rebutjar l'acarnissament terapèutic, per exemple, no? L'allargament artificial de la vida.
Depèn en quins casos, la Immaculada Echevarria no diria el mateix.
Bé, en tot cas, com que el temps és limitat i el debat és llarg, ara farem un breu recés, un breu incís. Primer per la pregunta del dia, amb el Rafa. Bona tarda, Rafa.
Bona tarda, Ignasi.
Avui et faig entrar molt tard. Quina és aquesta pregunta?
No passa res, anem al gra. La pregunta del dia és la següent. Estaries d'acord amb una llei que obri la porta a l'eutanàsia? La primera opció de resposta que tenim és sí, cal atendre la voluntat del pacient en cas de malaltia irreversible. La segona opció de resposta és no, però cal buscar mecanismes legals per a casos extrems. I la tercera opció de resposta és no, en cap cas, perquè no es pot provocar mai la mort d'una persona. Recordem als nostres oients que la pregunta estarà en marxa a la nostra web radioestel.cat fins demà de matí, però els animem a votar durant el programa.
Moltes gràcies, Rafa. Us animem, amics oients. Efectivament, voteu. Si pot ser ara, intentarem donar una aproximació del resultat d'aquí a uns minuts, abans del final del nostre programa. I també us recordem que és un debat ben viu. En tot cas, en l'última roda d'intervencions, amb Adalbert Marquès, president de Metges Cristians de Catalunya, i amb Nani Hidalgo, vicepresidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, comentarem quines possibilitats tindria, en funció del que passi a les eleccions del 28 d'abril, una hipotètica llei d'eutanàsia. Una breu pausa, anem a la notícia curiosa i a l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. XXXII Festival Tradicionarius, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. El dijous 11 d'abril, el concert de música modal contemporània de Rose Daily i l'orquestra Labrin Catalunya. El divendres 12, cloenda del festival amb cercavila amb les colles de cultura de Gràcia i el concert de la típica, la banda de la Festa Major. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Passen ja 4 minuts i mig de 6:45. Reprenem el col·loqui. Ens acompanyen el president de Metges Cristians de Catalunya, l'Albert Marquès, i la vicepresidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, Nani Hidalgo. Anem ràpidament ja a la notícia curiosa. Rafa, novament, benvingut. Endavant.
Endavant. Avui tenim sobre la taula un tema que desperta molta controvèrsia, sobretot a l'hora de legislar sobre l'assumpte. Vida sí, vida no, en quines condicions, què és vida, què no és vida. La veritat és que ens convida tot això a una reflexió profunda. Per sort, la immensa majoria de les persones no s'han vist mai en la tessitura d'haver de decidir o actuar al respecte. Per això hi ha un art que ens pot ajudar a reflexionar lleugerament sobre tot plegat. És el món del cinema. No hi ha massa pel·lícules que hagin tractat el tema de l'eutanàsia, però s'han fet dues, molt reconegudes a més, que sí, que s'han atrevit. Avui les vull presentar. La primera d'elles, Mar adentro. La pel·lícula d'Alejandro Amenábar de l'any 2004, protagonitzada per un magistral, Javier Bardem, que en aquest cas es posa a la pell de Ramon San Pedro, al qual feia referència a la nostra convidada avui, Nani, i explica una història real. Ramon San Pedro va ser un escriptor i exmariner que va quedar tetraplègic després d'un accident ocorregut durant la seva joventut i roman postrat en un llit durant gairebé 30 anys, situació per la qual desitja morir mitjançant l'aplicació de l'eutanàsia. La pel·lícula relata la lluita de San Pedro per aconseguir que la llei reconegui aquesta situació que ell desitja.
Ramon, ¿por qué morir?
Quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir.
Sense entrar a valorar moralment la pel·lícula, sí que és cert que aborda el tema sense complexos. L'altra pel·lícula, de la qual us vull parlar, la va dirigir el genial Clint Eastwood i es tracta de Million Dollar Baby. Es va estrenar el mateix any, justament, que Mar adentro, el 2004, i està protagonitzada pel propi Eastwood, justament, juntament amb Hilary Swank i Morgan Freeman. Narra la història de Frankie Dunn, un veterà entrenador de boxa ja al final de la seva carrera, i els seus esforços per ajudar a una boxejadora anomenada Maggie Fitzgerald a arribar fins a l'èxit.
De acuerdo. Si voy a hacerme cargo de ti...
Nunca se arrepentirá.
Oye, tú escúchame. Si me hago cargo de ti...
Le prometo que trabajaré muy duro.
Dios, ya veo que esto es un error. Si me hago cargo de ti, no dirás nada, no me harás preguntas, no preguntarás por qué, ni nada, excepto a lo mejor sí, Frankie. Y yo intentaré olvidarme del hecho de que seas una chica.
Solo quiero eso.
Y no me vengas llorando si te hacen daño.
La segona part de la pel·lícula aborda també de manera clara el tema que ens ocupa quan un desafortunat accident al ring deixa a Maggie postrada en un llit i paralitzada. Dos grans pel·lícules per a un gran tema, el de l'anomenada morta digna, anomenat encertadament o no mort digna. Com deia, sense entrar en judicis morals, visualitzar-les pot suposar un punt de partida interessant per reflexionar sobre el tema. L'eutanàsia, el sofriment, les decisions vitals o mortals que es pot un plantejar en moments així.
Gràcies, Rafa. Tot cinema, els dimarts, a les 8 del vespre.
A partir de les 8, la Falqueta.
Ja que avui has parlat de cinema, no? Sí. Va ser ahir, per tant, el proper dimarts.
El proper dimarts vinent.
Bé, i ens queden 2 minuts escassos sobre les possibilitats d'una llei d'eutanàsia en funció del que passi. Hi hagi o no majoria de PSOE i Podem, que sembla difícil, però en tot cas, o amb la majoria, deia vostè abans a micro tancat, senyora Hidalgo, de la moció de censura de Pedro Sánchez, es podria aprovar una llei, creuen vostès?
Nosaltres confiem, nosaltres esperàvem que abans de l'estiu estigués aprovada la llei que ja estava discutint-se al Parlament.
Sí, sí.
No estava al ple, però sí en comissions.
No la va portar al ple la majoria de la mesa, que sumava el PP i Ciutadans.
Però ja estava en la Comissió de Justícia i confiaven que abans de l'estiu estaria aprovada. A l'acabar la legislatura no va poder ser, però amb la nova legislatura, segons quina sigui la composició, esperem que la mateixa llei tiri endavant.
Senyor Marquès.
Bueno, pues, jo, òbviament...
Vostè espera que no.
Jo espero que el que s'aprovi sigui una llei eutanàsia en la qual es protegeixi la vida fins al final sense patiment. I en el moment que arribi una situació de patiment incontrolable, si cal una situació pal·liativa, endavant. I molt important, recordar que l'Estat ha de protegir la vida dels ciutadans, no d'afavorir la seva mort. Fins i tot quan aquests pensen pues, que no hi ha més recursos, que sí que n'hi ha. Perquè la llei, per exemple, que es va fer en el seu moment d'ajudes socials per la gent sense recursos, pues, encara està per aplicar-se.
Sí, ens queden segons, perdó.
Nosaltres respectem absolutament la voluntat d'una persona que vulgui continuar amb la seva malaltia fins on sigui, però